seguint cada setmana Luis Esteban Larra. Sense més preàmbuls, obrim la nostra taula. Saludem Xavier Padilla, director del Secretariat de Pastoral Familiar de l'Arquebisbat de Barcelona. Bona tarda.
Bona tarda.
I també Oriol Quintana, doctor en Humanitats i professor adjunt de la Càtedra d'Ètica de Pensament Cristià de l'Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull, entre altres tasques. Bona tarda, senyor Quintana.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, què és aquest llibre, La Mandra? Un dels 7 pecats capitals.
Sí, és un encàrrec, que, com deies, que ens va fer l'editorial Fragmenta a uns quants assagistes joves. Jo he dit que tinc 45 anys i sóc el més gran d'ells, o sigui que de jove ja em queda poquet.
No, home, però encara és jove, encara.
I bé, és un assaig breu on reflexiono sobre aquest pecat.
Una mica per posar-ho en context, què pot aportar una sèrie de llibres? En tenim precisament el seu a les mans, que són petits, que són àgils, però que tenen molta salsa, no sé si diu, molt de contingut, vaja.
Jo crec que pot aportar a la persona que llegeixi una mica de... Bueno, si amb sort li servirà per ampliar la consciència a si mateix, és a dir, reflexionar sobre qui som les persones, què necessitem, què ens falta... En fi, per conèixer-se més a si mateix, suposo.
Dedica Oriol Quintana, de 45 anys, com ha dit ell, ha escrit altres llibres que d'alguna manera volen dibuixar una filosofia, per dir-ho així, inconformista i crítica. I també és autor de llibres com Filosofia per a una vida peor o 100 preguntes filosòfiques. Per tant, vostè analitza el tema del pecat de la mandra més des del pensament que des de la moral o des d'un situar allò que està bé i allò que no.
Sí, evidentment és un llibre una mica filosòfic, eh? El ser un relat breu, és a dir, un assaig breu, tampoc cal posar-se molt tècnic ni fer referència a molts autors. El que sí que puc dir del meu trasfons és que està escrit molt des de la fe cristiana. Uh-huh. A vegades quan escrius així per un editorial com Fragmenta, que vol ser més objectiva, més científica, has d'intentar que no es noti gaire. Però, sí. Però sí, jo crec que respecte als altres autors això és el que em diferencia.
Els llibres sobre els pecats capitals, doncs, lògicament, tracten dels altres també, no? La supèrbia, la gola, la luxúria, l'enveja... Tot això, pel que vostè coneix dels altres companys seus de treball, de quina manera podem... els lectors endinsar-nos-hi, llegir-ne així per separat?
Sí, sí. Clar, la sèrie és una, però els autors són molt diversos. I aleshores, doncs, cadascú té el seu enfocament i cadascú té la seva formació particular. Hi ha molts... els altres autors estan tots molt ficats al món de la literatura, per exemple, i aleshores fins i tot hi ha algun que s'ha dedicat a la política. Jo crec que li dona, aleshores, a la sèrie una diversitat molt gran i crec que, diguéssim, cada llibre és sorprenent i pot agradar per si mateix.
Anem ràpidament repassant els autors. La ira de Raül Garrigasait, La supèrbia de Jordi Graupera, La luxúria d'Anna Ponsoda, La gola d'Adrià Pujol Cruells i també L'avarícia d'Oriol Ponsatí Murlà i L'enveja de Marina Porres, i evidentment La mandra d'Oriol Quintana. Són els 7 pecats capitals recollits en 7 llibres que avui recomanem des del nostre programa. Visió cristiana i una definició final que em sembla molt interessant sobre la mandra que ens ofereix Oriol Quintana. És, en definitiva, un dels elements de la nostra naturalesa, un més dels que han de figurar a la llista de les nostres receptes sobre l'art de viure. Al final no està gens clar, afegeix, que tinguem l'obligació de convertir-nos en àngels i, per tant, no ens cal prescindir de la mandra ni proscriure-la. Dóna la sensació que potser és el pecat més lleu aquest, no? Potser.
Sí, bueno, depèn. És a dir, la mandra a vegades ens impedeix complir les nostres obligacions i alguna d'aquestes obligacions pot ser greu. O sigui que, no sé, depèn de les conseqüències
sí, sí.
que tingui, no?
Per això dic que sembla, no vol dir que sigui no, el clar. Més lleu. Potser de vegades els pecats no són només la teoria, sinó com els cometem en la
clar,
vida.
Clar.
Llavors,
dir,
la gravetat són els fets més que els pecats.
Sí, els pecats capitals tenen la característica de poder donar lloc, de poder donar origen a altres pecats, no? I la mandra així, presa per si mateix, pues, bueno, és una imperfecció de les persones, però no necessàriament és un pecat directament, no? El que és, el que és pecat és fer mal als altres, és deixar d'atendre els altres, i això ho pots fer per culpa de la mandra. Per això al final deia això de que la mandra s'ha de combatre quan s'ha de combatre. És a dir, hi ha moments en què sí que un no pot deixar de fer certes coses, però la resta del temps tampoc cal córrer darrere la perfecció, que a vegades és una mica vàcua, oi? A vegades és només vanitat, en el fons.
per exemple, ara que venen festes de Nadal i per a molts, especialment els professors, gràcies a Déu i ben merescut, hi ha dies de descans i també per a altres professionals, s'activa d'alguna manera aquella mandra del descans, que és positiva, no?
Clar, que és positiva i que bueno, en certs moments està permesa i crec que,
i tant.
Com deia aquí, que forma part de la saviesa de les persones saber-se l'administrar, no?
Uh-huh. Oriol Quintana, professor i doctor en Humanitats, ens ha presentat aquest llibre, La Mandra, un dels 7 joves assagistes, és ell que ha publicat llibres sobre els 7 pecats capitals, una nova sèrie de l'editorial Fragmenta, però avui, com us anunciàvem, amics oients, parlem també de pastoral familiar, i és que aquest àmbit pastoral de l'Església Diocesana de Barcelona, com també en altres diòcesis de Catalunya, tenen la seva festa grossa el diumenge després del 25 de desembre, per tant, no aquest diumenge, sinó el que ve. Anunciem i recordem novament que aquesta tarda fins a les 8 del vespre es poden recollir invitacions a la parròquia de la Sagrada Família, oi? Al carrer Marina...
Sardenya, perdó. Sardenya 318, la façana de la Passió.
Per tant, si algú que ens escolta vol aquestes invitacions, que són gratuïtes però que són necessàries per raons d'aforament i seguretat, doncs que sí, vagin allà aquesta tarda o que enviïn algú per anar-hi, especialment els que són de la diòcesi de Barcelona, però qualsevol de vosaltres, si voleu venir a Barcelona el 29 de desembre.
Exactament.
Bé, què serà aquesta celebració a grans trets?
Doncs aquesta celebració és un moment per retrobar-nos i festejar doncs, aquest fet, no?, que Jesús acaba de néixer, ha nascut en una família i amb la seva presència doncs converteix aquesta família en sagrada, no? I per extensió doncs la resta de les famílies, també la nostra, de cadascú de nosaltres, concreta i diferent.
I cada família és efectivament única, però les famílies són també molt diverses, sí, amb uns paràmetres lògicament que per als cristians són avalats pel mateix Jesucrist, no? La família basada en la unió d'un home i una dona, amb compromís per sempre.
Sí, sí, és una... Pensem que, evidentment, la família canvia potser les seves formes, ja no hi ha una sola forma de contraure matrimoni, com era abans, però justament en aquest moment en què ha canviat tant la cultura, doncs el fet de que la vocació de la família continuï sent present com quelcom innat en el ésser humà, no?, que desitja estimar i ser estimat, doncs ens remet a una presència que va més enllà de la cultura i que és prèvia a les formes de contraure el matrimoni.
I després les famílies, i més en el context actual, de més diversitat, d'una certa crisi del que és el valor del compromís i del matrimoni, doncs les famílies que estan en situació de trencament moltes vegades o en situacions fins, sí, i tot irregulars, també són estimades per Déu i per l'Església, i això és un repte important. De fet, l'Amoris Laetitia, sí, del Papa Francesc, sí, i el que van ser els dos sínodes de la família convocats pel Sant Pare, sí, han donat un impuls a aquest compromís també de l'Església.
Sí, sí, efectivament. L'Amoris Laetitia ens convida, capítol 8, a acompanyar totes aquestes situacions de ruptura. Al Secretariat de Pastoral Familiar fem aquest acompanyament en la mesura que podem, però també hem pogut veure com molt recentment, s'han presentat al Casal Loyola dues iniciatives en aquest sentit. Una es diu CEPES, és un acompanyament grupal per persones que han patit una situació de ruptura de parella, i l'altra es diu Les Quatre Estacions, que és un acompanyament més personal, més individualitzat també per les persones que han patit aquesta ruptura, que sempre és una situació de molt dolor.
Situació de molt de dolor, davant el qual l'Església no es pot quedar amb allò de dir, doncs, ho sento, s'ha trencat i ja no hi ha res a fer. Hi ha moltes coses a fer, oi?
Sí, s'ha trencat, però el vincle continua existint. És un vincle adolorit i ferit, però el vincle continua existint i les persones tenen necessitat de sanar-ho. I, per tant, doncs, aquest és un acompanyament que com a comunitat doncs, podem fer i estem obligats a fer-ho.
Xavier Padilla, director del Secretariat de Pastoral Familiar de l'Arcabisbat de Barcelona, ens està parlant d'una celebració que serà una festa el diumenge 29 de desembre, recordem-ho, a les 5 de la tarda. També ho diem perquè si no heu pogut recollir la invitació i voleu anar-hi, aneu ràpid aquesta tarda, que fins a les 8 del vespre hi ha temps, i aquesta invitació gratuïta dona accés a la Sagrada Família aquest dia. És una celebració presidida pel cardenal Joan Josep Omella, amb el lema aquest any, La Família, Escola i Camí de Santedat, vol posar de relleu aquest sentit de la vida familiar, que és l'aproximació progressiva a la santedat, també en base a aquesta recent exhortació del Papa, no?, sobre la santedat i sí. també l'Amoris Laetitia.
Sí, sí, sí. La família, de fet, és la que pateix en primera persona tots els mals de la societat, la pobresa, l'atur, la drogadicció, i també és la primera que reacciona contra totes elles i treu forces de flaquesa d'on no n'hi ha per fer-hi front i per acompanyar les persones que estan en aquesta situació a tirar endavant. I en aquest sentit la família també és camí i escola de santedat.
Hi ha uns elements característics d'aquesta missa, i un d'ells és que els matrimonis que celebren 25, 50 o més anys de vida conjugal renovaran la seva promesa d'amor. Bé, aquesta situació existeix, està prevista a la litúrgia, és a dir, la renovació de les promeses. Un matrimoni pot renovar les promeses en qualsevol moment, i en aquesta missa és especialment indicat.
Sí, sí, algun matrimoni que vol celebrar i renovar el seu compromís matrimonial, doncs pot trucar-nos al número 93-453-8659, o pot escriure'ns un correu a l'adreça secretaria.familia@arqbcn, ARQ d'Arcabisbat, BCN de Barcelona.cat.
Doncs recordem novament el telèfon 93-453-86-59, de la Delegació Pastoral Familiar, aquelles persones, fins i tot encara que no pugueu anar-hi, doncs també podeu comunicar-ho, no?
Sí.
És una bonica manera de sumar-se en comunió a aquesta Eucaristia que presidirà el cardenal Omella, com celebrarà el bisbe Toni Vedell i altres sacerdots, sí. i evidentment diaques sí, assistents, sí, sí. i molt poble fidel en aquest espai tan gran.
Molt poble. Per nosaltres, en aquest primer any que portem com a responsables de Pastoral Familiar, ha sigut un goig poder conèixer la quantitat de moviments de pastoral familiar que estan presents a la diòcesi de Barcelona. Això és una gran riquesa, i la missa de la família, doncs, és un moment per fer present aquesta riquesa i per reconèixer la importància de la vida familiar dins de l'Església. Hem volgut recollir tots aquests moviments, o els principals, amb un petit llibret que hem publicat, que hem editat i que hem distribuït, perquè ens sembla que és molt important que totes les famílies tinguin l'oportunitat de poder viure la seva vida i la seva fe amb alguna comunitat, sigui parroquial o sigui de pastoral familiar.
Si algú que ens escolta més no pot anar-hi per raons físiques o de viatge o malaltia a aquesta missa, al canal de YouTube de la Sagrada Família transmetrà, també hi ha una transmissió per Ràdio Estel, és a dir, que també es pot seguir a la distància, oi?
També a la distància, eh?
Distància física, però no pas personal interior.
Efectivament, les zones ens projecten més enllà de la basílica, ens fan arribar arreu. Moltes gràcies a Ràdio Estel.
Doncs gràcies també a Xavier Padilla, i evidentment totes les celebracions eucarístiques que pot traslladar la ràdio, aquesta casa també transmet, recordem-ho, cada diumenge a les 9 del matí la missa des de l'Església de Santa Maria de Badalona, en aquest cas pel 102 de l'FM, i per aquesta dona mitja en castellà des de Toledo, doncs sempre és, amb aquesta màgia de la ràdio, sembla que l'interior de la persona capta molt, molt bé també l'Eucaristia,
sí,
oi?
Sí, sí, sí.
Amb aquestes imatges que tots ens fem de l'interior. Bé, potser en família moltes vegades, i recuperant el tema de la mandra, el senyor Oriol Quintana, aquesta mandra moltes vegades és present quan de vegades no se solucionen els problemes matrimonials o no s'afronten les prioritats dels fills.
Està pensant la mandra que has de vèncer per aconseguir arrossegar els teus fills a missa, eh?
És una d'aquestes, i tant.
Suposo que és un dels drames de la pastoral familiar que sí. es deu discutir extensament entre els pares. Com
I la gran pregunta és com es fa, exacte, com es fa, perquè sí, sí. obligar simplement...
No, a vegades millor. També pots subornar els teus fills, no és l'ideal, però es fa a vegades.
Amb un dinar després, per exemple.
Després, no? O si és a un missa de vespertina, després anar a menjar a Frankfurt pels llocs. No, és una mica un repte, perquè... Bueno, en fi, realment les noves generacions no els costa entrar en el que és la fe, i aleshores a vegades les famílies tenim, bueno, no totes les famílies tenen tant l'opció d'envoltar el seu fill completament, diguéssim, no? Necessites que, o vols que els teus fills també siguin exposats a altres coses a part de la fe, no? I aleshores això és una mica una lluita, i aleshores molts xavals quan són petits, no? Quan deixen de ser tan petits, et posen un repte, no? I et posen una... Bueno, simplement et donen més feina per convèncer i per ensenyar la necessitat, no?, de continuar sí, sí, cultivant sí. la fe.
senyor Padilla. Interessant,
sí,
això, eh?
No, és molt interessant, però crec que és un moment quasi ben necessari en la maduració del jove, no?, que fa adolescent en el camí cap a ser adult, i en aquest moment doncs és normal doncs que ell mateix tingui de descobrir els motius i les motivacions més enllà dels que ha rebut de la seva família per descobrir aquesta saviesa de la qual tu parlaves, no, Oriol, i que és la que ens fa doncs que la mandra no ens porti a reaccionar i comportar-nos exclusivament d'una manera, com seria la paràlisi, no? Aquest jove segur que descobrirà més endavant motius per mobilitzar-se, i la família és justament allò que Déu ens ha donat perquè ens traiem la manda de sobre i ens posem a treballar pels altres.
I que quedi clar que la transmissió de la fe de pares a fills no és una imposició o un retallar la llibertat de l'individu, perquè després un noi serà lliure de seguir creient o deixar-ho. Sí. Però ha rebut això, i potser els pares en això doncs també desactiven la mandra afrontant el problema, oi? Disculpin que no hi ha temps per més, però avui recapitulem La mandra, llibre editat per Fragmenta Editorial. És un dels 7 publicats sobre els 7 pecats capitals amb diferents autors. Avui ens ha visitat Oriol Quintana, doctor en Humanitats i professor de l'IQS, entre altres coses, autor de diversos llibres de filosofia. Gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies per convidar-me.
I enhorabona pel llibre. I gràcies a Xavier Padilla, que ens ha presentat avui aquesta missa de les famílies a la Basílica de la Sagrada Família. Recordem que altres diòcesis, evidentment, aquest dia també es viurà, en molts casos amb els bisbes a les respectives catedrals, i que la família sigui aquest pal de paller de l'Església i de la societat.
Moltes gràcies.
Adéu.